Les tardes a Ràdio Estel són La Caravana.
There are places I'll remember all my life. Though some have changed, some forever.
La perplexitat és una cosa que es podria explicar en 15 segons, però que a Jordi Graupera li ha portat mitja vida a entendre-la, reconciliar-s'hi i explicar-la. I ara té forma de llibre, La perplexitat, Harlem, Brooklyn, Queens, editat per Destino. Un llibre que viatja entre l'assaig filosòfic i unes memòries de la seva època als Estats Units des que va guanyar Obama les eleccions fins l'auge de Trump com a president. Una anada i vinguda de les nostres pròpies contradiccions tan particulars com les que ens enfrontem com a societat. Un relat vivencial on la política, la societat, l'espiritualitat o el dubte s'hi fan més presents que mai. I tot plegat sota un arc moral de l'univers molt llarg que s'inclina cap a la justícia. En parlem avui d'aquest llibre de filosofia i de política amb el seu autor, Jordi Graupera. Jordi, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, gràcies per convidar-me.
There is no one compares with you and these memories lose their meaning.
Jordi, on sorgeix la necessitat d'explicar tot el que expliques en un llibre com aquest?
No ho sé. No ho sé, és una d'aquelles preguntes que m'agradaria ser capaç de respondre d'una manera ràpida i curta i al peu, però no ho sé. El que sí que sé és que quan t'adreces a quan intentes fer qualsevol text, hi ha dues maneres d'escriure'l. Una és el que es diu l'ordre de descoberta i l'altra és l'ordre de l'argument. L'ordre de l'argument el tens quan ja has acabat de pensar el que vols dir i aleshores t'asseus i dius: premissa primera, tots els homes són mortals. Premissa segona, Sòcrates és un home. Premissa tercera, Sòcrates és mortal. Així és l'ordre de l'argument. L'ordre de descoberta és explicar mentre vas descobrint una cosa, a mesura que la vas escrivint i a mesura que la vas vivint. Dius: m'he trobat Sòcrates aquest matí, feia mala cara. A la tarda me l'he tornat a trobar i estava vomitant rere una roca. I l'endemà, Sòcrates ha mort. Crec que és mortal. No serà que tots els homes són mortals? Doncs aquest llibre és aquesta segona versió. És un intent d'explicar una sèrie de coses que jo vaig viure, aprendre de mi mateix, pensar des de dins del raonament. Evidentment, hi ha un punt de ficció amb això, perquè són uns anys de la meva vida que fa... O sigui, acaba el 2016, el llibre. Però estan escrits de tal manera que intenten reproduir amb la màxima fidelitat, gràcies a molts textos que tenia jo acumulats, l'ordre de la vivència d'un raonament, un món que jo vaig viure des de dins del meu cap. I en aquest sentit és una... té aquest punt narratiu, com de novel·la d'educació personal.
És el llibre on creus que t'has despullat més?
Sense cap mena de dubte, és el llibre amb menys càlcul, amb menys voluntat d'ocultació, o és una aposta per en cada clivella de decidir si explicar una cosa o no explicar-la, o com explicar-la. Hi ha la mateixa tensió, que és confiar en que dir la veritat és alliberador per tu i pel lector, i alhora mirar de contenir el sentimentalisme, la pornografia, la impudícia, l'exhibició de la intimitat per l'exhibició de la intimitat. Cada cosa que s'explica en aquest llibre i és perquè sospito o crec o vull creure que il·lumina un aspecte de la realitat que em serveix per explicar coses que ens afecten a tots.
Precisament per això, hi ha hagut algun punt mentre escrivies el llibre, hi ha hagut algun punt que has dit: hosti, és que em fa besar de publicar això?
Sí, però no per això que tu preguntes, o sigui, no perquè pensi: ai, veuran que he fet això o que vaig fer allò, sinó perquè mai saps quan estàs escrivint. En el moment d'escriure hi ha una gran vulnerabilitat, que no saps si el que estàs dient té algun valor, funciona d'alguna manera, s'entén, il·lumina un espai fosc fins aquell moment. I això sempre et genera dubtes. Però he de dir que aquest llibre... els últims anys de la meva vida han estat anys que he tingut moments difícils d'intentar, diguem-ne, lluitar amb la meva pròpia ombra, no?, i les meves aspiracions i les meves ambicions. I hi ha hagut una sèrie de coses bones que m'han passat que han suposat el que jo en dic validacions exteriors. És a dir, són coses que gent que no em coneix de res o que no em coneixia de res veu una cosa que jo he fet i diu: això és bo. I això és una validació exterior. Aquest llibre, quan el vaig enviar a l'editorial, el que vaig dir-me va ser: aquesta és la meva validació interior. Aquest llibre m'agrada a mi. És un bon llibre. És un llibre amb el que jo em puc mirar els ulls al mirall i dir: has fet un bon llibre, Jordi. I em penso que en aquest sentit les pors són més a passar desapercebut, a que el llibre no interpel·li ningú, que no pas a ser rebutjat. No importaria que aquest llibre generés un rebuig universal.
Amb La perplexitat ens trobem davant d'un assaig autobiogràfic?
Bueno, és un gènere que no existeix gaire. Aquí gens. Als Estats Units, en el món anglosaxó, existeix una mica més. Que sí? És una barreja entre assaig i memòries, per dir-ho així. O, diguem-ne, és un assaig des del jo. Uh-huh. El que passa que la manera com jo l'he estructurat sí que és una mica menys habitual, fins i tot en el món anglosaxó, perquè els capítols, tots els capítols són autoconclusius, és a dir, tu pots començar i acabar un capítol i ja està. Pots passar, si un capítol no t'agrada o t'avorreix, pots passar al següent capítol i en realitat no t'has perdut res narrativament. Uh-huh. No és com una novel·la de misteri, que sí. I aleshores cada capítol és un gènere, en realitat. Hi ha un capítol que és més periodístic, uns capítols que són més històrics o historiogràfics, uns capítols que són més narratius o novel·lescs, capítols que són més filosòfics o assagístics, no? O sigui, hi ha molts gèneres barrejats. Però perquè així és com funciona el meu cap, no? O sigui, el llibre s'obre amb un astorament davant d'una feligresa d'una església baptista nord-americana, uh-huh, d'aquestes amb gospel, que fa una sèrie d'esgarips davant dels turistes, i jo no sé valorar fins a quin punt el que fa ella és genuí o és una performance davant de l'audiència, o si una i l'altra cosa són el mateix. I aleshores, com funciona el meu cap? El meu cap funciona que si em trobo davant d'aquest astorament, faig tres coses alhora. Una és, vaig obsessivament a veure aquesta senyora, a veure si sempre fa el mateix. Per tant, aquí hi ha el periodista que intenta saber què passa. Em poso a investigar la història de les esglésies baptistes, a veure si és que m'he perdut alguna cosa que no entenc. I després, com que és una església de Harlem, que és on jo visc, veig el nomenclàtor i em poso a investigar qui són les persones que han donat nom a aquells carrers, a veure si, coneixent aquella cultura, entenc el que està passant. Llavors, tu trobaràs en els capítols del llibre cadascuna d'aquestes aproximacions, perquè és que és així com funciona el meu cap, igual que el cap d'un altre, doncs potser buscaria les músiques que es canten en aquelles... I jo no sóc la mena de persona que se'n va buscar la tradició musical que es canta allà, no? I, per tant, és un assaig autobiogràfic? Bueno, és un llibre que explica el meu món vist des de dins del meu cap.
Sí, com sigui, Jordi. No sé si t'ho hem dit a les presentacions que has fet al llarg del territori, em sembla que continues fent-les.
Sí, avui vaig a Girona.
Avui vas a Girona.
I dijous vaig a Lleida.
Imagina't, no pares. No sé si t'ho estan dient, però aquest llibre te'l vas empassant a poc a poc i sembla, més que estar llegint, sembla que siguis tu qui vagi parlant, no? Té molta oralitat, un llibre com aquest.
És correcte. És un llibre que està escrit amb pretensió de registre oral, no del tot, o sigui, no és un monòleg parlat, però sí que hi ha alguns recursos retòrics que són manllevats de l'oralitat. Per exemple, algú ha notat això, en el llibre hi ha molts pleonasmes. En el llibre hi ha moltes vegades que el pronom feble hi és, i alhora també hi és l'objecte que substitueix el pronom feble. Això, en registre escrit, no és del tot... en registre formal, no és del tot aconsellable, però en registre oral ho fem constantment. Perquè moltes vegades, quan penses primer amb el pronom feble i després hi afegeixes la clàusula perquè estàs pensant. I aleshores, coses com aquestes, n'hi ha, la frase és curta, hi ha una voluntat de claredat, i després el que hi ha sobretot és una voluntat de concreció. Quan tu t'asseus a escriure, moltes vegades el text, l'escriptura, se te'n va cap a l'abstracció, sobretot si fas de coses de pensament com faig jo. I en canvi, quan parles, tenim tendència a fer al revés, a partir de l'abstracció per anar cap a la concreció, no? perquè volem que ens entenguin. Doncs aquest llibre, que està molt influït per una sèrie de lectures dels últims anys de la meva vida i un canvi de pensament sobre què és el llenguatge que he tingut jo els últims anys, reflecteix aquesta manera d'aproximar-se al dir de les coses. I, per tant, hi ha molta oralitat, sí.
Expliques en el llibre, i de fet aquí parteix la història, des de la il·lusió d'una societat que veu créixer una figura nova, com la de Barack Obama, una figura de llarg recorregut fins a arribar a la presidència. I a Barack Obama tu el defineixes com el processista nord-americà.
No saps com me'n penedeixo? D'haver dit això.
Que ha sortit a totes les entrevistes.
Tothom em pregunta per aquesta expressió.
Fa molta... Home.
No, ho entenc perfectament.
Tu ets una de les persones que ha estat més crítiques amb
el
procés.
És correcte, però me'n penedeixo molt perquè crec que ja s'entenia sense la necessitat de la metàfora i això m'obliga a parlar-ne. Però bàsicament el que vull dir és vendre falses esperances. O sigui, el que vull dir és vendre l'esperança pel valor de l'esperança mateixa. Això és el que vull dir, no falses esperances. Això és una cosa que els polítics fan, no només aquí, sinó arreu. Tu pots vendre una esperança en la que i ho sacrifiques tot per aconseguir-la, després l'aconsegueixes o no, i això és honest, net, transparent, la vida és així, arribes a la final de la Champions, la guanyes o la perds. Tu pots fer generar una esperança que saps que és falsa només per aconseguir el poder i fer altres coses, això és un tipus de cinisme molt estès en la història de la política, i després hi ha una tercera naturalesa, que és la d'Obama, i crec que és la dels polítics del procés, fins avui, els polítics d'avui també, que és vendre l'esperança o la desesperança, que ja en parlarem, si vols, el plaer moral íntim, l'escalforeta que fa viure dins d'una esperança. I aleshores ell és un home que venia aquesta idea de que ell encarnava la simple presència d'un home negre extraordinàriament format en l'oficina més poderosa de la política nord-americana i, per tant, occidental, era suficient per viure a l'interior d'aquesta esperança. I això va ser tot el que ell va oferir, perquè després la seva acció de govern, que té encerts i desencerts com tothom, i que jo no crec que fos particularment cínica, però que té encerts i desencerts, era molt més prosaica. I moltes vegades aquesta prosa menys inspirada quedava oculta rere la prosa de l'esperança. L'exemple més clar és que nosaltres tenim tendència a veure Obama com un pacifista, té el Premi Nobel de la Pau, i a Trump com una persona bel·licosa, perquè és una persona retòricament bel·licosa, i Obama és un dels presidents de la història dels Estats Units que no han estat en unes guerres mundials, que més morts deixa per bombardejos i intervencions militars, i Trump és el dels que menys. I això que és contraintuïtiu a la nostra manera de veure el món, i que no necessàriament significa que un sigui millor que l'altre, perquè podem dir, doncs mira, Roosevelt, que va ser president dels Estats Units durant la Segona Guerra Mundial, té més morts a la seva esquena que Jackson, que és un president del segle XIX, que era molt racista, no? I això no vol dir que Jackson sigui millor que Roosevelt. Però sí que la retòrica esperançada d'Obama és la mena de verí que fa més difícil la fiscalització de les accions que ell liderava.
Em parlaves de la desesperança i em deies, ja en parlarem després, no? Parlem-ho ara. Clar, quan s'inicia un procés, jo entenc que hi hagi aquesta esperança, un procés que finalitzarà quan sigui. Quan acaba aquest procés, si resulta que l'esperança era fum, ens trobem amb la desesperança. Què en fem amb aquella desesperança?
Bueno, jo em referia sobretot a que el dolor moltes vegades és addictiu. Perquè això ho sabem tots, en els nostres dols. Quan et trenquen el cor, quan perds una persona estimada, quan un projecte fracassa, quan et n'adones que les ambicions que tenies de jove han quedat en no res, quan t'ofegues en un got d'aigua. Moltes vegades l'autoindulgència en el dolor, la sensació que totes les peces del món encaixen de manera que denoten que el teu dolor està justificat i, per tant, que el món fa sentit, encara que sigui fa sentit perquè és dolorós, això és addictiu. I costa molt sortir d'aquesta dinàmica i et fa molt dependent de la gent que et proveeix aquest sentit. I de la mateixa manera que l'esperança és una forma de sentit per la vida i pel món, la desesperança també ho és. I jo crec que els nostres polítics van viure durant uns anys oferint-nos el sentit que l'esperança dona a la vida, i des de que van adonar-se que s'havien passat de la ratlla i van voler recular en comptes d'admetre les seves errades i plegar i demanar perdó de genolls porta per porta, van decidir socialitzar aquestes pèrdues i vendre una esperança que dona sentit a una sensació de que ens estem morint com a poble i com a individus i com a cultura i com a llengua, i que per tant no hi ha res possible a la vida fora d'aquest sentit que sorgeix el dolor. En aquest sentit jo crec que hi ha uns brokers de la desesperança.
Has dit en diverses ocasions, Jordi, que en aquest llibre, la perplexitat, hi ha molt dolor sordo.
Sí, perquè hi ha el dolor sord meu, és a dir, hi ha el dolor té moltes menes. El dolor, n'hi ha una mena de dolor que és sord en dos sentits. En el sentit que no se sent, no és un dolor estrident, és un dolor somort, és un dolor... somort. I després que és sord en el sentit que t'aïlla, perquè no et permet escoltar les altres coses que hi ha a la vida que no ressonen amb aquest dolor. I llavors en aquest llibre hi ha el meu dolor, el meu procés de maduració que em porta a reconciliar-me amb els meus dolors i amb les meves pèrdues, amb els meus dols, amb els meus fracassos, amb les meves contradiccions internes, amb les meves irracionalitats, però també és, precisament perquè jo passo per aquest procés meu d'entendre'm a mi mateix, em permet també decodificar la mena de dolors polítics que es produeixen en un episodi tan particular com és la transició d'Obama-Trump. Que jo vull aclarir una cosa, que és que jo no crec que això sigui una cosa gaire especial, el pas d'Obama-Trump. Ni crec que els Estats Units sigui un lloc on això passa, això que explico passa d'una manera molt particular. Però és on jo ho vaig veure. I és un esdeveniment històric que és fàcilment reconeixible per tothom. No he d'explicar gaires coses. Dic Obama i Trump i més o menys tothom té una idea. Després jo puc contradir aquesta idea i jugar a posar-te a tu en contradicció amb les teves expectatives. Però dic que és un element històric, és com els emperadors de Roma, no? I són allà, tothom sap qui són, i per tant pots jugar amb això. I aleshores en aquest trànsit és un trànsit que parteix de dos dolors. Un és el dolor que representa Obama després de l'era Bush, que és un dolor que ell transmuta en esperança, però que és un dolor, diguem-ne, racial callat. I després Trump, que emergeix com el dolor d'una cultura que es percep a ella mateixa com una cultura en extinció. En realitat, tot i que aparentment un sembla un esperançat i l'altre sembla un mil homes, en realitat tots dos estan competint per veure quina és la víctima més legítima. El victimisme és l'instrument polític fonamental de l'última dècada i vivim tots atrapats amb la necessitat de sortir d'aquest victimisme perquè ens està ofegant.
La perplexitat apareix quan ets incapaç de veure la bona fe en el teu contrincant polític. Obama ha generat perplexitat?
Bueno, jo... La perplexitat, tal com l'entenc jo, en aquest llibre, és... Aquell moment és un moment. I a més, faig servir la paraula moment una mica expressament, perquè tampoc és necessari que duri gaire. Pot ser un moment. Pot ser un segon. En el que ets incapaç, és a dir, que realment no ets capaç d'imaginar-te... Sabem que la imaginació és la facultat lligada amb la moralitat. És la facultat de la compassió, de l'empatia, de l'odi, també. Ets incapaç d'imaginar-te un món, un univers, un tot, en el que l'altre, qui sigui, no l'altre en concret, aquella persona que hi ha asseguda allà, sinó l'altre, no et pots imaginar que l'altre estigui defensant les seves idees de bona fe. Per tant, no és que tu diguis aquell individu està defensant les seves idees de bona fe, de mala fe. Això és veritat. Hi ha gent que defensa les seves idees, o hi ha gent que està manipulada, o hi ha gent que és curta, o el que sigui. Sinó que és un moment en el que no pots imaginar-te el món en el que això passa, no? Llavors, Obama, a la seva presidència, en part per les tensions racials que hi ha dins dels Estats Units, que estan ancorades en una història que és diferent de la nostra, i que per entendre la cara està dins, i en part per la seva manera i la del seu partit una mica cínica de fer avançar les seves idees com si fossin les de tothom o haguessin de ser les de tothom d'una manera una mica autoritària, això fa que la gent que provenia de l'altra tradició o que viu en llocs del país que no ressonen, que no fan eco amb les paraules d'Obama, que aquesta gent li sigui impossible d'imaginar-se un món en el que els partidaris d'Obama estiguin defensant el que defensa Obama de bona fe. I això fa al seu torn que la gent que veu aquests electors que van acabar elegint a Trump els vegin i pensin, és impossible que aquesta gent estigui defensant això de bona fe. Segur que són racistes, fills de puta. I aleshores jo crec que aquest moment és un moment molt interessant que explica alguna cosa fonamental de la política, dels conflictes polítics, però també de la vida i dels conflictes personals.
I alhora escrius en el llibre, està bé estar perplex, està bé no entendre's, que no és el mateix que no estar d'acord.
Sí.
Per què cal, doncs, reconciliar-se amb la perplexitat o per què està bé viure perplex?
Bueno, perquè quan dic està bé no vol dir que ho aconselli, que si no estàs perplex t'ho provoquis. El que vull dir és que si tens aquest moment, si vius aquest moment d'incomprensió, que no és un moment de desacord, perquè el desacord parteix de la comprensió. No? Tu pots dir, jo crec que l'impost de successions hauria de ser del 100% i jo crec que hauria de ser del 0%. Jo sé per què tu vols del 100%, tu saps per què jo vull del 0%, i estem en desacord, però ens entenem. La perplexitat no és això. La perplexitat, tal com jo la defineixo, és el contrari, és dir, no entenc d'on surt, no pot ser que estiguis defensant això. No? I de vegades això, tant en la política com en la vida personal, és una manera de dir, mira, saps què? És igual, ja està. Hi ha aquest conflicte, i el conflicte és el que és. I si ens posem a discutir exactament d'on surt la nostra discrepància, potser descobrirem una cosa que ens farà voler-nos matar l'un a l'altre. I aleshores, com que el conflicte és inevitable en determinats moments, assumir que no entens a l'altre és perfectament acceptable, i això et dona via lliure, et dona llibertat per perseguir les teves ambicions, perquè com que el conflicte no te'l pots estalviar, com que no hi ha manera de desescalar-lo, tant per tant, treballa sobre el cavalcar de les teves pròpies ambicions i persegueix-les fins a les últimes conseqüències.
Ens trobem també una frase diverses vegades en aquest llibre que diu l'arc moral de l'univers és molt llarg però s'inclina cap a la justícia. Sempre?
Bueno, és una frase que, diguem-ne, que articula... És l'arc moral del llibre, si se'm permet. Perquè és una frase que Obama feia servir molt en els discursos, que quan jo la vaig sentir em va semblar una cosa absolutament flipant perquè jo venia d'una tradició, diguem-ne, filosòfica, en la que idees d'aquesta mena, que vol dir que l'univers va cap a algun lloc, que la història progressa, que, no, que el món té un origen i que va a algun lloc, estaven pràcticament prohibides. Són frases pràcticament feixistes, no? Perquè són frases que diuen no, hi ha un determinisme de la història, no?, que va cap a algun lloc. No? I a mi em flipava, m'al·lucinava que el president dels Estats Units o el candidat a la presidència dels Estats Units pogués dir aquestes frases amb total impunitat i no sortís ningú, no sortissin els meus professors a dir però escolteu que aquest senyor és un feixista, no? I aleshores em vaig posar obsessivament a veure d'on sortia aquesta mena de pensament. I després de molt de temps de treballar, és una frase que m'ha divertit molt jugar-hi, perquè he après moltes coses, n'he traçat la genealogia, i en el llibre està construïda a la inversa, perquè no hi hagi spoilers, diguem-ne, no? hi ha una, està construïda a la inversa, però hi ha una construcció d'aquesta genealogia. I és molt interessant veure que això surt d'una sèrie de fracassats, no? Que els fracassats diuen... Encara que el moment concret actual de la política o de la vida o de la història contradigui les tesis de la justícia, al final la nostra consciència és capaç d'intuir una direcció, una voluntat, alguna cosa que assenyala un lloc cap al que va l'univers, encara que ara no es vegi. L'arc de l'univers moral és llarg, t'has d'imaginar l'arc de Sant Martí molt alt, però s'inclina cap a la justícia. Això vol dir que tu estàs al principi de l'arc i que no veus el final. Has de fer un acte de fe, que és tranquil, ara fa pujada, però al final farà baixada i caurà cap allà. I jo crec que això defineix molt bé la tensió al voltant d'aquesta frase, creure-te-la o no creure-te-la, explica molt bé la tensió històrica de la política nord-americana i també alguns dels desencants del nostre temps.
Ara parlarem de qüestions de fe. Abans, però, Harlem, Brooklyn i Queens, i en cada lloc et trobes realitats diferents des de la pròpia experiència. Per què, precisament, als Estats Units captes l'essència de la perplexitat?
Perquè és on no ho vaig viure. O sigui, si hagués viscut aquí, potser ho hagués vist aquí. Tampoc diria que capto l'essència. És una construcció. O sigui, en realitat, un dels jocs del llibre és la construcció d'un vocabulari que em permet dir coses que a mi m'agrada explicar, que moltes vegades quan intento explicar-les costa d'entendre'ns perquè cadascú té vides diferents i costa d'entendre'ns, en el sentit més bàsic d'entendre'ns, coses complicades. I aleshores el llibre construeix un vocabulari com una caixa d'eines que ha de servir per explicar el que vull explicar i que després ha de servir al lector per explicar les coses que ell vull explicar de la seva vida. No? O sigui, és un oferiment d'una caixa d'eines, la meva, però que us la regalo si algú la vol. I el joc més clau d'això és en la paraula perplexitat, que està en el llibre, la faig servir de manera contrària a la que apareix al diccionari. Això costa molt de donar-se'n perquè tothom entén el que estic dient quan dic no et pots imaginar un món en el que l'altre em diu això s'està perplex, i cola perfectament. Però en realitat la definició formal és a l'estat de dubte davant de diverses opcions que no saps quina triar. No? Aquesta és la definició més bàsica de perplexitat. Però jo el que dic és el contrari. Estàs tan segur del que penses que no pots imaginar-te, diguem-ne, l'opció contrària. No? I a mi m'agrada molt que hi hagi aquest joc. O sigui, m'agrada molt que la gent entengui perfectament el que estic dient, però l'estigui dient en sentit contrari del que tal. I per tant, i forma part d'aquesta descoberta meva durant 10 anys als Estats Units, que són 10 anys en els que jo em refaig el meu vocabulari, refaig la meva manera d'entendre la política, d'entendre la justícia, d'entendre l'amor, d'entendre el sexe, d'entendre la mort, d'entendre el dol. I aleshores, en aquest sentit, el llibre és una narració sobre aquests creixements que són el creixement d'un vocabulari dins meu.
Deia que el llibre és un assaig, sí, però que és un assaig autobiogràfic, relates diferents moments de la teva vida, en un moment amb la teva mare al llit, i surt un moment dur en el que li dius mare, com més llegeixo sobre religió, llavors es fa una pausa, ella et talla i et diu més fe tens, quan tu volies dir una altra cosa, no? Ens parles molt també de religió, d'espiritualitat als Estats Units i que no s'entén una sense l'altra, i tot plegat ens recordava tota l'estona aquella frase de Torres i Bages de Catalunya serà cristiana o no serà.
Sí, a veure, en el llibre es parlo de religió perquè als Estats Units, efectivament, no es pot entendre sense la religió, perquè segurament l'europeu o el català que va viure als Estats Units i que li interessa la política i la societat i la vida, el primer xoc cultural que es troba és aquest, que aquí la religió és una cosa més aviat a amagar o privada, íntima, i allà és la cosa més normal del món i és moneda corrent a la conversa normal del dia a dia, també en l'acadèmica, també en el món de les esquerres radicals, també. Vull dir que no és una cosa estranya ni circumscrita. A més, com que hi ha moltes denominacions, hi ha un gran mercat religiós, la diversitat és tan alta que això condiciona molt el diàleg social. I, per tant, és molt important ser-hi sensible, diguem-ne. No? També perquè el llibre el travessa la pregunta pel sentit. I la pregunta pel sentit és una pregunta eminentment religiosa, encara que t'hi acostis des dels instruments d'un altre artefacte cultural que no sigui la religió. Ara, dit això, justament ara fa no sé, l'últim mes, he estat llegint el llibre aquest del René Girard que va publicar Fragmenta, que es diu Veig Satanàs caure com un llamp, que és un llibre que recomano extraordinàriament a tothom, sobretot als oients d'aquesta ràdio. Crec que és un llibre extraordinari, que a més és el primer cop que surt en català i crec que és, val la pena tenir-lo, en el que Girard diu que nosaltres no vivim en una era postcristiana, sinó que vivim en una era hipercristiana. En el sentit d'un cristianisme atrofiat, fins i tot, no? Gairebé escleròtic o tumoral, en el que algunes de les intuïcions morals fonamentals dels evangelis, que tenen a veure amb la reivindicació de la víctima i de la protecció de l'innocent, s'han convertit en tan centrals a la nostra cultura i alhora han estat buidades de la fe que l'acompanya i que les transcendeix i que li dona sentit, que ens hem convertit en esclaus de la idea de la protecció de la víctima. I per això la nostra identitat pública cada cop més s'articula al voltant d'aquells trets del nostre caràcter, de la nostra vida o de la nostra genealogia que es poden construir com si fossis la pitjor de les víctimes.
Parlem tota l'estona de perplexitat, Jordi. Som davant d'un acadèmic vist com un periodista en aquest entorn i un periodista vist com a massa acadèmic en l'entorn periodístic. I d'un filòsof, tot lo cristià que es pot ser sent filòsof, no? Així t'autodenomines moltes vegades. Com vius aquestes contradiccions?
Jo tinc un amic, un dels meus amics més amics, és una persona molt religiosa, d'una religiositat cristià, catòlic, d'una religiositat molt conservadora, que jo titllaria d'integrista. Jo li dic que ell és un fonamentalista perquè torna allò relatiu en fonamental. I que una vegada se'n va anar a fer un retir espiritual i el part de l'exercici espiritual consistia en demanar a una colla d'amics, 4 o 5, que escrivíssim una carta i que ell obriria aquesta carta en el moment del recés. Era una setmana de silenci, no me'n recordo què era, ja, a l'estranger. I aleshores la seva dona, que és qui organitzava això, em va demanar que jo fos una de les cartes. I en aquesta carta jo li vaig proposar els arguments més forts que jo he llegit al llarg de la meva carrera com a filòsof contra l'existència de Déu. No? O sigui, li vaig buscar i li vaig escriure. No? I al final li deia...
A mi que el Nietzsche hem matat a Déu. O...
El que fos. O Feuerbach, o el que sigui. No? El materialisme, el que sigui. Teoria del caos. I el... Darwin, no? O sigui, totes les contradiccions possibles, no? I després li vaig escriure pues, quina era la meva experiència del dubte sobre la fe. I una cosa que jo li deia, i que hem parlat moltes vegades des d'aleshores, és que si Déu ens ha donat un carisma, en el sentit no dels polítics que tenen carisma, sinó en el sentit d'una vocació especial, el meu és el dubte. A mi, si Déu m'ha donat un instrument, és la capacitat per, sense perdre la calma, no? Tenir aquest punt d'escepticisme que fot nerviosa tanta gent perquè moltes vegades a la gent li agradaria que jo fos una mica més cara barraca, no? I a mi m'agraden els meandres perquè és el meu caràcter. I jo crec que això forma part de qui sóc, però és justament per això que vaig estudiar filosofia. O sigui, vaig estudiar filosofia perquè la pregunta pel sentit, és a dir, la pregunta religiosa, és la meva pregunta. I jo em defineixo com a cristià perquè dir qualsevol altra cosa seria mentir. No ha existit mai en la meva vida la sensació de viure suspès en un buit. Això no ha ocorregut mai. Llavors, he tingut moments de gran fervor religiós, moments de dir, però com pot ser que hagi tingut dubtes a la vida? I he tingut moments de gran escepticisme i d'una sensació de solitud i de frustració i de sense sentit i d'absurd i de dolor. Però en cap d'aquests moments la irreductible naturalesa del meu caràcter ha deixat de tenir ni que fos una petita espurna de fe. I per això jo sóc una persona esperançada per naturalesa. I per això sóc sospitós de la gent que ven l'esperança de manera barata, perquè l'esperança sempre té un preu alt.
Va, seguim amb el relat de la teva estada de 10 anys als Estats Units. T'hi quedes fins que Donald Trump, abans ho dèiem, aconsegueix la presidència del país. El que fa arribar Obama i a Trump al poder... tot i les particularitats de cadascun, és el mateix? És un discurs que cala fort en una nació que necessita aquell tipus de discurs en aquell precís moment?
Vista posterior és molt fàcil dir que sí, no? Perquè la pròpia història et dona la raó. Dius, sí, no veus que el van escollir? Però...
Si li pregunto a Jordi Graupera no em donarà una resposta fàcil.
Em sap greu. Quina mala fama que tinc. Doncs... Seria molt llarg d'intentar saber exactament què representen, no? Però hi ha un moment, hi ha un capítol del llibre...
Sí, que... hi ha un punt en comú en els dos?
No, hi ha diversos punts en comú. Jo diria que que Obama és un cínic de l'esperança i Trump és un cínic de la por. O sigui, cínic en el sentit en què saben perfectament que el producte que estan venent és un producte de mala qualitat. És droga mal tallada. I que el que fan és proveir-la a una sèrie d'addictes que necessiten desesperadament alguna cosa. Això no vol dir que ells no es mirin al mirall i al final de tot aquest cinisme no diguin jo sóc el mal menor. Jo puc fer un bé. Estic convençut que tots dos són la mena de persones que al final de tot, de la peli, sempre hi ha una engruna de bondat. Però a mi em sembla evident que Obama venia una idea de superació personal molt ancorada en les idees d'autoajuda. Yes, we can, no? Que la voluntat és suficient, i tots sabem que no ho és. I Trump venia una idea d'una exacerbació de la por a desaparèixer o a ser engolit identitàriament o haver de competir amb el que consideres que no està a l'altura dels preus que tu has pagat per pertanyar a una societat, és a dir, amb l'immigrant. I això crec que cap dels dos, no crec que Obama fos tan esperançat com ens venia i no crec que Trump fos tan, diguem-ne, cregués tant en les pors que venia com les que venia. Jo crec que això és el que tenen en comú i crec que això és el que el món ha après d'ells, perquè la política americana sempre té una reverberació en la resta de política del món i crec que nosaltres vivim en aquest paradigma. Vivim en el paradigma de Trump, nosaltres, ara mateix.
Aquí. Precisament, Jordi, expliques que marxes dels Estats Units perquè temps que el trumpisme s'escampi i arribi fins a casa nostra. L'auge de l'extrema dreta és aquest trumpisme que havia d'arribar?
No. No. Jo crec que el trumpisme és els polítics catalans dient si fem la independència hi haurà morts. Crec que és Pedro Sánchez dient si no em voteu a mi guanyarà Vox. Sí, sí, jo crec que això és la part del cinisme de la por del trumpisme, que tots vivim en aquest paradigma. Igual que el paradigma d'Obama va engendrar partits com Podemos. Podemos és Yes We Can en espanyol. O sigui, és literalment la reproducció d'això. Igual que la CUP compra tots els discursos del wokisme nord-americà perquè està tothom envaït per l'esquerra de Netflix, diguem-ne, no? Vull dir que tots vivim com a ecos d'aquest paradigma. L'emergència de l'extrema dreta, el que s'anomena extrema dreta o ultradreta a Europa, jo crec que és un fenomen una mica més profund i una mica més antic. És una reacció a la globalització. O sigui, fins als anys 70, finals dels 70, més o menys, des del final de la Segona Guerra Mundial, 1945, fins a 1973, podríem dir, per posar una data, la majoria d'electorats d'Occident, i en particular dels Estats Units, eren bastant de centre. Hi havia un partit de centre dreta, un partit de centre esquerra, hi havia una certa alternança, uns eren una mica més així, uns al divorci, els altres no, uns l'avortament, els altres no. Bueno, però en general, tothom creia més o menys en l'economia de mercat, tothom creia més o menys en els serveis socials, els cristianodemòcrates alemanys eren una mica més sensibles a l'afer social, d'acord, que no pas els liberals madrilenys, val. Però no, el joc estava repartit d'una manera una mica bastant fàcil. I aleshores, quan la globalització comença en sèrio, que és, diguem-ne, cap als anys 70, o aquesta onada de la globalització, que el que genera és un gran estancament de les classes mitjanes i les classes treballadores d'Occident, a costa d'un gran creixement de les classes treballadores dels països en desenvolupament. Aleshores, en aquests dos grans partits de centre-dreta i de centre-esquerra els hi apareixen moviments a banda i banda. A l'esquerra del centre-esquerra hi apareix l'esquerra més radical, que el que diu és la reacció a la globalització és hem de frenar les deslocalitzacions, hem de frenar l'explotació dels treballadors del tercer món perquè... Vale. I a la dreta de la dreta apareix uns moviments que diuen contra la globalització, que diuen el problema és l'immigrant. El problema és l'immigrant. I aleshores, a partir d'aquests dos moviments han aparegut a tots els països que tenen democràcies liberals. En el cas d'Espanya, Podemos és l'antiglobalització d'esquerres, Vox és l'antiglobalització de dretes. Però com que tots els països són diferents, a cada país això ha aterrat d'una manera diferent. I en el cas d'Espanya, Vox ha aterrat d'una manera en què hi ha una reivindicació de les idees tradicionals nacionalcatòliques, castellanes, jacobines, que treballen sobre unes pors similars a les que Trump va voler atiar per guanyar les eleccions.
Has dit, Jordi, alguna...
No, jo t'acabo de clavar.
No, està molt bé, està molt bé que m'ho expliquis, això. Perquè normalment parlem d'extrema dreta sense saber d'on venen. I està, és molt important saber-ho. Has dit en alguna entrevista que marxes dels Estats Units sent un liberal convençut i que en tornes sent un pragmatista. Jo aprofito per preguntar-te, com a pragmatista, com veus la política del país ara que s'han celebrat municipals i que anem a generals?
Crec que dic un liberal retardat. No convençut.
Volia ser elegant.
Crec que vaig marxar sent un liberal retardat. També dic en un moment que vaig marxar sent un personalista banal. I que vaig tornar a ser un pragmatista. No, bueno, el pragmatisme és que és, no és el que el, no és el sentit en el que la paraula es fa servir a Catalunya. El pragmatisme a Catalunya sempre s'entès com no ens farem mal, anem a pactar, tot això. Però el pragmatisme és una corrent filosòfica, filosòficament és una corrent de pensament dels Estats Units que neix a la segona meitat del XIX i que dura fins avui i que té il·lustres representants. És bastant de centre-esquerra, o d'esquerra, esquerra. Vull dir que els meus amics pragmatistes són tots de Bernie Sanders, però no obliga, diguem-ne, a ser-ho. I és una, a mi m'interessa des del punt de vista cognitiu. O sigui, el pragmatisme diu que tot el que sabem d'una cosa són les conseqüències de l'existència d'aquella cosa. La filosofia ha estat molt obsedida durant molt de temps a saber els fonaments de les coses, l'essència de les coses, la naturalesa oculta de les coses, i el pragmatisme diu no. L'única cosa que podem saber de les coses és quines conseqüències té, el per a què de les coses. I a mi això m'interessa filosòficament. Has dit això, com veig la política del país? La veig... veig que els partits polítics catalans estan molt esgotats de les seves estratègies, perquè són estratègies que neguen la realitat, que s'han passat molts anys intentant convèncer la gent que eren més febles del que eren, i això et pot sortir bé una estona, però al final t'acaba sortint malament. I aquestes eleccions municipals són el resum de com les posicions dels partits polítics són insuficients per tenir l'hegemonia dins de Catalunya i que l'única reacció possible a aquest intent de dominar els nostres cervells a través de la feblesa només pot ser una mena de rebuig frontal i una mica agressiu a les coses que han volgut fer amb nosaltres. I això crec que definirà els propers anys de la política catalana, que espero sincerament que generin la possibilitat d'una política més seriosa, més dura, que vagi de cara a barraca a aconseguir la llibertat del poble.
També has explicat en moltes ocasions que aquest llibre està escrit en un moment en el que pensaves que no faries política mai més. Tu et vas presentar a Barcelona el 2019 amb Barcelona és capital del projecte Primàries. Tens previst tornar-ho a intentar?
Als periodistes us agrada molt fer la pregunta «tens previst». I que és una pregunta molt fàcil de respondre, perquè pots dir, no tinc previst.
T'agradaria?
I el titular és, Graupera no descarta, que són dels meus titulars preferits. És veritat que el llibre el vaig escriure en el moment en el que estava fent un dol respecte a la meva carrera política, que tinc la sensació que és una cosa per la que m'havia preparat conscient o inconscientment al llarg de la meva vida. Jo crec que en el llibre es nota que hi batega aquesta voluntat de... apostar per l'altra de les meves vocacions, que és el pensament i l'escriptura. I jo crec que aquest dol l'he passat. El fet de fer passat el dol és el que m'ha donat la llibertat per tornar a ambicionar alguna cosa, per tornar a estar dempeus, per tornar a tenir el cap endreçat. I llavors la resposta és sí, clar que m'agradaria fer política. Clar que sempre estic fent política, en realitat. És una... Un sempre arriba al seu destí pel camí que ha triat per evitar-lo. Doncs jo crec que aquest... El món que ve és un món en el que jo estaré fent política d'una manera o d'una altra, com sempre he estat fent. Però no em treguis d'aquesta frase la idea que de sobte m'he alçat a fer no se sap què. De la mateixa manera que el llibre...
Ja tenim titular, Jordi Graupera, sempre fa política.
Sí, però de la mateixa manera que el llibre... No sé com dir-t'ho, vull dir que és un... No existeix el món en el que jo no estic fent política d'una manera o d'una altra, però això no vol dir... res en particular. O sigui, m'he reconciliat amb el meu jo polític. Això és el que ha passat.
Deixa'm fer-te una darrera, perquè, clar, venim d'uns anys que si la pandèmia, que si la guerra a Ucraïna, que si crisi econòmica, que si crisi immobiliària, corrupcions polítiques que aconsegueixen guanyar eleccions, una Europa que ens mirem de lluny, que no ens acaba de quedar clar com ens mira ella a nosaltres, vivim amb els moments més perplexos de la història?
No. Jo crec que la perplexitat és un sentiment... o una posició psicològica universal. Universal no en el sentit de tots els éssers humans, sinó de tots els moments de la història. De fet, això ara que diré que filosòficament segurament no se sosté i és una botada del meu pensament, però estic convençut d'aquesta idea. Jo crec que els sentiments dels éssers humans, l'amor, l'odi, la depressió, la tristesa, el dol, l'eufòria, són universals en aquest sentit. Tots els éssers humans al llarg de tota la història han sentit de manera similar la intensitat de la majoria dels sentiments centrals de del nostre caràcter. I aleshores els col·loquem en els objectes que tenim a disposició. Si haguéssim viscut tu i jo en el segle XIII o XIV, al mig d'una pesta que estigués acabant amb un terç de la població europea, els nostres sentiments de desesperació se trobarien el seu lloc en la pèrdua dels nostres infants. Avui és perquè se'ns ha trencat la pantalla del mòbil. Però això no diu coses dolentes de nosaltres en el sentit de, uau, és que abans la gent aguantava molt i ara aguanta poc. No, crec que els nostres cossos i els nostres caps i els nostres esperits passen per aquests sentiments i tenim molta sort de poder-los fer aterrar en coses com se m'ha trencat la pantalla del mòbil o m'han trencat el cor o, i no pas en se m'han mort tots els fills de la pesta negra.
La perplexitat, Harlem, Brooklyn, Queens, editat per Destino i escrit pel filòsof i periodista Jordi Graupera. Farem una cosa, Jordi. Abans hem començat amb Johnny Cash, que t'agradava a tu, acabem amb Pau Bellvi, que m'agrada a mi.
Molt bé.
Que vagi molt bé, Jordi. Gràcies. Tens presentacions, deies, avui a Girona
i dijous a Lleida.
I dijous a Lleida.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres a partir de les 8, Camins, el magazín de la vesprada amb Rafa Sanahuja i la resta de la banda.
A Ràdio Estel.
Vols que la teva solidaritat perduri al llarg del temps? Deixant el teu llegat solidari a Càritas Barcelona, ho faràs possible. Amb la totalitat o una part de la teva herència, garantiràs que les persones que més pateixen continuïn rebent la nostra ajuda. Si vols més informació, escriu-nos a llegats@caritas.barcelona o truca'ns al 93 112 7010. Amb el llegat solidari de Càritas, la teva generositat serà eterna.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Les tardes a Ràdio Estel són la caravana. És hora de fer la parada solidària a la caravana.
Va, pràcticament 10 minuts i arribarem a les 5 de la tarda. Seguim fent ruta des de la caravana i com cada dimarts és hora de fer una parada tècnica, la parada solidària. Avui per parlar i escoltar les darreres accions d'una de les entitats solidàries més conegudes del nostre territori. Parlem de la Fundació Banc dels Aliments de Barcelona, una fundació independent i sense ànim de lucre que té com a objectius, com saben, principals, lluitar contra el malbaratament, recuperant l'excedent alimentari apte pel consum humà i alhora lluitar contra la pobresa, fent arribar els aliments recuperats a persones en situació de precarietat alimentària. Amb ells volem analitzar si aquest tipus de pobresa segueix creixent arreu del territori i coneixerem quines accions estan prenent al respecte. Per parlar-ne ja podem saludar a aquesta hora a Paz Giró, responsable de màrqueting i organitzadora de les campanyes solidàries de la recollida d'aliments de la Fundació. Paz, què tal? Molt bona tarda.
Molt bona tarda. Ho donem tot.
De seguida et pregunto per aquestes campanyes que ja estan en marxa del Banc dels Aliments. Abans, però, us volem conèixer bé. El Banc dels Aliments és un tipus d'activitat solidària que neix a Phoenix, Arizona, si no m'equivoco, l'any 67. A Barcelona, si no vaig errat, comença cap allà el 1987, no?
Exacte.
Com comença tot plegat?
Bueno, va començar amb en Jordi Peix i va començar pues, una mica amb aquesta visió. I va anar a una fira, bueno, ja estava dintre del món de la Cambra de Comerç i va anar a una fira a París i allà va veure que hi havia el Banc d'Aliments de París. El que feien precisament era això, aprofitaven els excedents alimentaris de la indústria alimentària, tots els excedents de les empreses, i això ho distribuïen a la gent que estava en situació de vulnerabilitat. Mm-hmm. I es va fer això, no? Pues, aprofitant els excedents, era una part beneficiosa perquè a part les empreses no havien d'invertir en destruir els excedents i tot així va començar. O sigui que va ser un pioner amb l'Agenda 2030 en tot el tema de la recuperació alimentària, el canvi climàtic.
A dia d'avui, Paz, per quins territoris actueu? Fins on arriba la vostra tasca?
Bueno, estàs parlant amb el Banc d'Aliments de Barcelona, però Banc d'Aliments tenim totes les delegacions a Catalunya, després també hi ha 54 bancs al territori nacional. A Catalunya estem en FECATVAL, serien els 4 bancs, i després a FESVAL amb els 54 bancs d'Espanya.
Venim de... Ara ho parlàvem amb Jordi Graupera, Venim d'una guerra ucraïna, de diverses crisis econòmiques en aquest país, venim d'una pandèmia... La pobresa alimentària ha augmentat els darrers anys?
Bueno, s'està cronificant i sí, va augmentant, perquè al final és el que tu estàs comentant, o sigui, va començar també amb... Ja veníem, però amb el Covid, amb la pandèmia, es va elevar moltíssim, van a unes xifres d'un 30% aproximadament, i després això s'ha anat mantenint, i ara imagina't, amb la guerra d'Ucraïna, els preus que han pujat, i els preus tots som conscients del que ens costa la cistella de la compra, i han pujat i no baixen, o sigui que la situació pues, és el que fa que les existències dels bancs dels aliments pues, cada vegada siguin... Més escasses.
Clar, imagino pas que tampoc deu ser fàcil donar resposta a aquestes xifres. Com gestioneu aquesta crescuda? Teniu prou recursos per fer-hi front?
Bueno, la veritat és que per això fem les campanyes i per això demanem l'ajut de la ciutadania constantment, pobres, no? Però al final és la situació en la que ens trobem. Ara, per exemple, amb la Caixa s'ha posat en marxa per quarta vegada la campanya Canviar sense aliments, en la que trobo que és... La campanya està molt ben trobada perquè és que algú té algú prop, sempre en tenim algú a prop a què ajudar i després bueno, pues es tracta d'això, no? D'ajudar algú que tenim a prop i que està en situació de vulnerabilitat i que pot passar a tothom.
Va, anem a parlar de campanyes i de projectes perquè de tot el que esteu fent ara mateix m'han dit que els propers dies 2, 3 i 4 de juny engegueu el projecte anomenat Operació Quilo. En què consisteix això?
Sí, bueno, això ho ha posat en marxa FESVAL, pues una mica arrel d'això que estàvem comentant, de l'escassez que tenim d'aliments dintre dels propis bancs, que hem hagut de reduir un 20% el que s'està distribuint als lots, i aleshores l'operació Quilo, disculpa, és el 2 i el 3, ha començat ja amb algunes cadenes ara i és una mica una donació d'aportacions econòmiques en algunes cadenes i física el 2 i el 3 en alguns punts del territori.
Per tant, seria com un gran recapte d'aliments en format petit?
Sí, molt petit així, perquè s'ha posat en marxa molt d'hora i llavors, clar, no s'ha pogut fer com ens agrada fer les coses i sí que s'ha fet perquè la necessitat existeix i pues, allà on s'han pogut trobar els voluntaris, sobretot de mà de les entitats, s'ha pogut fer, que és més aviat a comarques, i a la resta pues, en format econòmic.
D'altra banda, Paz, també em deies que seguiu amb altres campanyes com aquesta que m'anomenaves, que és Cap Llar sense aliments. Com està anant i què la diferència de l'operació Quiro?
Bueno, tot just va començar la setmana passada amb el que com està anant encara no et puc donar resultats perquè no ens han informat. I es diferencia és que tot ve a donar una mica resposta al mateix. Es diferencia aquí són aportacions econòmiques, aportacions que es poden fer a través de la Caixa, a través dels terminals, si ets client de la Caixa t'aniran rebent notificacions, però al final la finalitat sempre és la mateixa, no? Intentar vestir una mica els bancs dels aliments per distribuir-ho a les persones que ho necessiten.
Ara et deia el Banc dels Aliments, per exemple, que és una de les grans campanyes que feu per Nadal. Teniu la sensació que la gent només se'n recorda del Banc dels Aliments per allò del gran recapte per Nadal, per exemple? O com potencieu la participació ciutadana la resta de l'any?
Bueno, la campanya Gran Recapte, la veritat és que és una campanya magnífica,
la
que és forma per la ciutadania.
Exacte.
Jo diria que és la campanya de la ciutadania, perquè
les més estimades.
És maquíssima i, a més, és una festa dintre de, no, de la finalitat que té esdevenir una festa. I és una campanya que, la veritat, que ens ajuda molt i que, històricament, i ens dona permisos d'entrega a les entitats amb la captació que fem durant el Gran Recapte. Aleshores, sí que anem fent campanyes puntuals durant l'any i intentem desestacionalitzar els recursos perquè cada vegada més en tenim més necessitats.
Anem a l'altra cara de la moneda. Qui pot rebre l'ajuda del Banc dels Aliments?
Nosaltres distribuïm els aliments al Banc d'Aliments de Barcelona amb més de 330 entitats de Barcelona. I aleshores són les beneficiàries, o sigui, les persones beneficiàries són les que entren dintre d'aquestes entitats.
I a la inversa, la gent que vol participar i que vol actuar de voluntari, vol fer donacions, com pot fer-ho?
Bueno, per fer donacions al Banc dels Aliments, a la nostra web, a les campanyes quan les tenim en marxa, via Bizum, nosaltres posem a l'abast de la ciutadania molts mitjans i, per suposat, nosaltres el que ens interessa també és tindre amics del banc que ens suporten de forma continuada per poder donar una resposta també continuada, que quants més siguem, més ajuda podrem donar.
Esclar, anem a algunes xifres perquè us en feu una idea de com treballen des del Banc dels Aliments, perquè tot i així l'any passat vau distribuir gairebé 21 milions d'aliments, que a més sumen un valor aproximat d'uns 49 milions d'euros. Són unes xifres elevadíssimes. Quina valoració en feu de tot plegat? Suposo que contentíssims.
Sí, bueno, estem contents, però ojalà no siguessin aquestes xifres perquè no es necessitaria, no? L'únic és que sí, ens estem trobant que nosaltres distribuïm tots aquests aliments, però clar, quan són aliments físics, quan són aliments de compra, els preus estan pujant tantíssim que et pots imaginar. Abans amb el que està costant la llet, per exemple, que ara ja no tenim perquè no ens arriba, doncs és que s'està doblant els costos. O sigui que és per el que compraves abans una, que compres 0,5.
Teniu la sensació, però, que clar, 21 milions d'aliments en són moltíssims, com dèiem. Teniu la sensació que som una societat que malbarata constantment?
Bueno, nosaltres tenim molts programes de reaprofitament dels aliments, amb el que nosaltres recuperem. Nosaltres l'any passat vam recuperar 10.650 tones d'aliments, que és un munt. Mm-hmm. I això també és un aliment que estem redistribuint a la ciutat, bueno, a les persones que estan en situació de vulnerabilitat. Mm-hmm. O sigui que d'aquests 20 milions hi ha 10.600 que ja formen part de reaprofitament.
Ens queda un minutet, Paz, però sí, per acabar vull preguntar-te això, perquè abans parlàvem d'una cronificació i d'aquest augment de les persones en situació de pobresa alimentària. Clar, si mirem cap al futur, veig l'obligació de preguntar-te, ja que venen eleccions generals en estats municipals, què demaneu a les institucions des del Banc dels Aliments?
Ajut. El màxim no, s'ha de demanar ajut a la situació que ens trobem.
Paz Giró, responsable de màrqueting de la Fundació Banc dels Aliments, organitzadora de les campanyes solidàries de recollida d'aliments. Moltíssimes gràcies per ser aquesta tarda amb nosaltres a Caravana. Que vagi molt bé.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.